Camí cap a la una del migdia, tenim aquí present el Pol Lloberes, que ens parlarà d'història, l'efecte dominó històric que ens porta cada setmana aquí a la Xalana, a Ràdio Capital. Bon dia, Pol, com estàs?
Bon dia, molt bé, Julià.
Que bé, Pol, doncs et sentim aquí, que cada cap de setmana ens endinses dins d'aquesta història per trobar aquests efectes papallones que mai se'ns haurien acudit, perquè la setmana passada vam relacionar el pa amb tomàquet amb Constantinoble, jo no m'ho esperava, i aquesta setmana, a veure què ens portes.
Doncs mira, com deies tu, us porto aquest domini històric, no?, per trobar esdeveniments que semblen inconexes, però avui concretament us plantejo el següent. Sabíeu que de no haver-se unificat Itàlia, Messi mai no hauria jugat al Barça?
Jo no ho sabia.
Home, ja m'ho imagino, perquè, prepara't, jo sé que és difícil de creure, però tot té una explicació. I per trobar-li el sentit, hem de començar pel principi. I és que Itàlia, tot i el que pugui semblar, no es va constituir com a estat fins al 1861, o sigui, fa poc més de 150 anys. I fins a aquell moment, la península italiana havia estat fragmentada en diferents territoris més petitons. Per a que us feu una idea, de Roma fins a Sicília, o sigui, tot el sud del que avui és Itàlia, era el regne de les dues Sicílies i estava dominat de manera absoluta pels Borbons.
Els Borbons, però els mateixos Borbons que els d'aquí, Pol?
Exactament, exactament, aquests Borbons. Concretament va ser Carles III, qui és l'avantpassat directe de Felip VI, qui el va heredar. Carles III va llegar aquest territori a un dels seus fills quan va tenir l'oportunitat de ser rei i va saber mantenir-lo a la seva branca de la família. O sigui que, com hem dit, al sud tenim un regne dominat pels Borbons. Al centre, el papa controla un regne independent que va de costa a costa i de la Toscana cap amunt hi ha un putipoti de territoris submesos a l'imperi austríac que no s'entenien ni entre ells. O sigui, que tot i que allà tothom fos italià, se seguia rigorosament el que deia o bé el rei o el papa o l'emperador, excepte a un petit regne independent del nord, que seria la llavor de la unificació italiana.
O sigui que la unificació la va fer aquest regne petit que dius? Com és això?
Sí. A veure, primer cal entendre el context. Aquest regne del que parlo és el regne de Sardenya i el Piemont, capital a Turí, perquè ens ubiquem una mica. Però la unificació, com hem dit, va produir-se a la meitat del segle XIX, i en aquella època estaven sorgint els diferents nacionalismes europeus pel romanticisme i el liberalisme d'aleshores, que en part eren influència de Napoleó. Però perquè no ens perdem, veiem un exemple molt clar, que és el de Catalunya. És claríssim perquè va ser aquí quan va començar a fer les seves primeres passes polítiques i artístiques, el que coneixem com a Renaixença, no? En zona, doncs, per el tema del modernisme, catalanisme, etc. O sigui, que cal entendre que la població italiana, de manera similar a com passava a Catalunya, es va mostrar favorable al seu procés polític propi, que era el de la unificació d'Itàlia, perquè eren els imperis estrangers els que seguien sent absolutistes. Ells no.
Ostres, i va haver una revolució?
Bueno, sí i no. Va ser una mica més complicat que això, perquè no va ser una revolució a l'estil que tenim al cap, sinó que, d'una banda, van saber posar França del seu bàndol, que això ja ajuda. I de l'altra, comptaven amb homes d'acció, diguéssim, com Garibaldi, que avui tenen una plaça a cada poble d'Itàlia. Amb tot, van aconseguir la unificació després de tres guerres d'independència. I un cop van prendre els territoris del papa, Roma acabaria sent la capital del que avui anomenem Itàlia.
Bé, doncs és interessant, però no has parlat de Messi.
Clar, perquè no tot van ser flors i violes aquí. La unificació d'Itàlia va ser tota una gesta romàntica, sí, però també va comportar grans problemes. Per exemple, com calia un estat unificat, l'italià es va imposar a les escoles en detriment de llengües regionals, com el napoletano o el friulà, encara que només la parlaven els literats, la llengua italiana. A més, el nacionalisme italià va començar a reclamar territoris històrics que consideraven seus i que després donarien ales, entre altres coses, al feixisme. Però, en certa manera, potser el pitjor pels italians, sobretot a curt termini, va ser el trencament amb el feudalisme.
Però com ha de ser pitjor això? No has dit que volien desfer-se de l'absolutisme?
Sí, però la gestió que se'n va fer no va ser gens bona. Com l'estat era molt nou, hi havia moltes discordances i van ser molt ineficaços. Quan la terra va distribuir-se al sud, també a altres territoris, però sobretot al sud, aquesta ineficiència es va sumar a que les terres s'anaven repartint amb les herències, clar. I, per tant, les parcel·les cada cop eren més petites perquè anaven dividint-se entre els hereus. Així va reduir-se la producció. I, clar, si tenim en compte que bona part d'Itàlia encara no s'havia industrialitzat, la seva economia seguia depenent del que donés la terra. Amb la baixa producció, doncs és que va ser un desastre.
Home, però Itàlia és un dels països més rics d'Europa. Ho van arreglar, o sigui...
Sí, ho van arreglar, però la solució és que aleshores va arribar massa tard. Milions de persones es van veure en la pobresa i no hi havia garanties ràpides de canvi. Alhora semblava que hi havia més oportunitats a països com els Estats Units o Argentina, que en aquell moment començaven a fer créixer la seva economia o els territoris a uns nivells que, vaja, mai abans s'havien vist. Això és el que explica l'anomenada diàspora o èxode que van patir els italians. Una situació similar va passar a Irlanda i és el que dona sentit a que principalment arribessin molts i molts immigrants d'Amèrica. Es calcula que 16 milions d'italians van marxar del seu país als 50 anys que van seguir a la unificació i 9 d'aquells milions mai van tornar. En lloc d'això van fer petites Itàlies, allà on van anar, i van tenir una descendència entre la que potser ens sonen noms com Madonna, DiCaprio, Al Capone, Stallone, Bon Jovi, Lady Gaga...
I Messi?
Tarantino... Doncs, efectivament, Messi és un dels milions de descendents de la migració italiana que va donar al món aquest moviment. Concretament va ser el rebesavi de Messi, Angelo Messi, qui va marxar del seu petit poble a Les Marques, al centre de la bota italiana, per donar una millor vida als seus fills. A Argentina els seus fills es casarien i d'un dels matrimonis naixeria Eusebio Messi, l'avi de Leo Messi.
Ostres, tota una història, és bastant fort, i sense que els seus avantpassats marxessin, Messi no hauria nascut, doncs.
Ah, correcte, com hem dit, el seu pare i el seu avi van casar-se a l'Argentina, per tant, amb persones que al seu torn també van haver d'emigrar-hi, i de no haver-se donat aquestes circumstàncies, doncs és que Leo Messi mai hauria pogut néixer.
Ni jugar al Barça, clar.
Oh, per descomptat.
Sí, aniria bé que Messi estigués escoltant aquesta secció, Pol, no creus?
Home, sí. Jo creus que l'entendria en català? Jo penso que sí, perquè tants anys al final fan.
Jo crec que Messi és català al final, porta tants anys a Catalunya.
Sí, de fet, i curiosament, dins d'aquest arbre genealògic del que t'he parlat, hi ha una part que és tècnicament catalana. Hi havia una catalana que era la seva besàvia, si no m'equivoco.
Tot està relacionat i tot acaba a casa, tot queda a casa i tot acaba a Catalunya. I fins i tot podríem trobar una arrel amb l'Empordà tirant cap aquí.
Segur que sí. Aquesta dona, al final, tot seria mirar-li l'historial, diguéssim, no? La branca exacta de per què va marxar, però sí, és una de tantes immigrants que van anar a l'Argentina, que, a més, és que és un cas curiosíssim el d'Argentina, perquè s'estima que més d'un 60% del país té ascendència italiana, o sigui, estem parlant de més de la meitat. Bueno, no sé si coneixes a José Luis Borges, l'escriptor, que deia que en el fons eren italians que parlaven castellà.
Mira, tot queda relacionat, tots estem entrellaçats, i el que estem veient també en aquesta secció que ens portes, Pol, és que tots són llaços, tot està relacionat.
Doncs sí. És una mica la gràcia al final.
Doncs, Pol, moltes gràcies, perquè ens fas endinsar dins d'aquesta història, trobar connexions, trobar arrels, i això ens agrada molt, ens distreu i ens entreté aquests matins de dissabte a la Xalana.